Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, un programa d'avui divendres, 4 d'abril del 2025, en el qual repassarem el que donava de si, especialment la nit d'aquest dijous, en clau d'hoquei patins. La gran notícia no és altra que la classificació del Noia per la final a 4 de la Champions League, un èxit que feia molts anys que l'equip no aconseguia. Després ho repassarem, un partit vibrant davant del Trissino, la tornada de quarts de final. A més, un partit que va ser molt disputat i quan semblava que el Noia ja el tenia a la butxaca, encara els italians revifaven i posaven l'ai al cor. Però al final va ser una nit de celebració. No va ser ni molt menys una nit de celebració, en aquest cas a la poliesportiva. També jugava el Patí Vilafranca, ho feia davant del Lleida en el partit de la 23a jornada que quedava ajornat, ja que el cap de setmana el Lleida disputava competició europea, disputava la final a 4 de la Europe Cup. En aquest cas no va poder ser. El Patí Vilafranca es va veure superat pels lleidatans, els sots campions de Copa, tot i plantar cara i arribar a la recta final amb un resultat superajustat. La cosa és que la recta final doncs va ser pràcticament els últims 10 segons de partit. Poc marge, poc temps per l'equip per intentar puntuar. Una llàstima, i ara l'equip doncs queda en una situació delicada que després comentarem. També repassarem una mica els comptes i els números de cara a una jornada en què es podria confirmar el descens de categoria. No és així en el cas del futbol, ja que el Futbol Club Vilafranca, per la seva banda, lluita per l'ascens de categoria i té un partit important. Rep la visita del líder aquest diumenge al Municipal.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs ara sí, comencem el programa i, evidentment, el primer tram del mateix va cap al Noia, un equip que ha aconseguit una gesta espectacular. Classificar-se per la final a 4 de la Champions. Ho feia l'equip després d'empatar aquest dijous davant del Trissino en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Global de 5 a 6 a favor del Noia en l'eliminatòria. Va ser clau, en aquest cas, a l'1-2 de l'anada, perquè al final s'ha decidit tot per només un gol, tot i que en l'últim minut de partit el Noia arribava amb dos gols d'avantatge. Partit molt intens, molt disputat des de l'inici. De fet, el Trissino va vendre la seva pell ben cara. En el primer minut de partit ja s'avançava el marcador, per tant s'empatava l'eliminatòria. Julio Coco, que va ser un autèntic mal de cap pels sadorninencs al llarg de tot el partit, era l'autor del 0-1. Apareixia tant en la primera meitat com també a la segona Xavi Aragonès, un home que està completant una gran temporada, de fet de les seves millors i de llarg la seva millor temporada a la màxima categoria, a l'Hockey Lliga, i a més ho està fent amb l'equip de casa seva, el Noia, on es va formar. Era l'autor de l'empat a 1 abans del descans, i al segon temps, nova Diana d'Aragonès, que feia el 2-1. Un 2-1 que es va mantenir durant molts minuts de partit. A la recta final, quedaven 10 minuts, Julio Coco tornava a aparèixer, empatava 2 al partit i tornava a posar l'eliminatòria a només un sol gol pels italians. Però aquí el Noia resistia bé i arribava als últims minuts de partit també amb opcions de fer gol, cosa que van aconseguir quan quedaven 2 minuts. Dos gols consecutius. Primer, Ivan Morales, assistit per Xavi Costa, que poc després, en mig minut, es convertia en el golejador, en l'autor del 4-2. Amb aquest resultat, i mirant el temps que quedava, que era poc més d'un minut, doncs semblava que això ja estava dat i beneït. Ni molt menys. El Trissino retallava diferències. Feia el 4-3, només treure de centre, just a continuació del quart gol sadorninenc, i a 1-13 pel final, és a dir, mig minut després del tercer gol, penal a l'àrea del Noia, penal de Xavi Costa i que s'encarregava de llançar Julio Coco. Aquí hi havia una acció polèmica que reclamava el públic de l'Ateneu, també els jugadors del Noia, i era que quan es disposava Julio Coco a llançar, efectuava el llançament abans que l'àrbitre xiulés, i l'àrbitre demanava repetir aquest llançament. A la segona va anar a la vençuda i transformava, feia el 4-4, que posteriorment seria definitiu. Polèmica per què? Doncs perquè si en aquest cas el que s'havia avançat en el llançament era el jugador que havia de llançar, doncs aquí s'estava afavorint, perquè a més el llançament al barra. Sigui com sigui, tot i la transformació, el Noia va mantenir el 4-4, el 6-5 al global de l'eliminatòria i estarà present a la final a 4 dels propers 10 i 11 de maig a Matosinhos, a Portugal. Una gesta que després comentem en dades, però primer anem a escoltar les valoracions del tècnic, Carlos Cortijo.
Bé, estem amb Carlos Cortijo, final d'aquest partit. El que venia aquí i sabia que no patiria és que no sabia on anava, oi?
Bueno, a mí ya me decían que aquí en el Noia se sufre en todos los partidos y bueno, ya ha sido otro día más. Sí veníamos preparados para sufrir porque sabíamos contra el gigante que nos enfrentábamos. Pero bueno, parecía que ya estaba todo, ¿no? Medio hecho, quedando 2 minutos y estos equipos con este nivel en 1 minuto te dan la vuelta. Felicitar a todos los jugadores, a todo el staff, a todo el público, al club i al poble, perquè al final hem aconseguit tots junts i esto de tots.
Evidentment que aquestes coses aconsegueixen. Hi ha hagut un rato, a mi m'ha semblat, on el públic no responia. Ha sigut la banqueta i els jugadors mateixos que han demanat al públic que respongués. Jo crec que aquest feeling entre uns i els altres ha sigut un pèl clau en un moment complicat del partit.
Bueno, lo hemos solicitado en la previa, que necesitábamos. O sea, ya no un Ateneu lleno, sino un Ateneu que los momentos duros y difíciles estuviesen ahí, y han estado, Entonces, por lo tanto, gracias. Insisto, esto es una cosa de todos, no solamente de los jugadores, de todo el pueblo.
Un partit així, evidentment, costa. Has tornat a canviar sistemes, estils, canvis, i ho has bellugat de la manera que has volgut o que has pogut?
Bueno, sobre todo es admirable porque hemos empezado perdiendo. Y mentalmente, pues este equipo es que es una roca, es que es duro. Y sabíamos que podía pasar y bueno, hemos seguido haciendo nuestro juego. Sí, es verdad que la primera parte hemos dado bastantes opciones en las recontras, que ellos ahí se manejan muy bien, con espacio se manejan muy bien. En el descanso lo hemos ajustado y creo que la segunda parte ha sido, bueno, el partido que nosotros buscábamos y que nosotros queríamos. Y mira, hemos tenido acierto, que otros días no lo tenemos. Hoy el día que tocaba, siempre lo hemos dicho, ¿no? De decir, ostras, ya verás cómo el día que tiene que tocar, tocará. Y en un partido importante como hoy ha tocado el acierto, hemos metido 4 goles, que no es lo habitual. Por lo tanto, muy felices y nada, ya que estamos, a seguir, a ver hasta dónde podemos llegar.
Hi ha hagut un moment on, evidentment, volies tallar el joc de contra de l'equip italià, que és la seva millor arma, y te han fet els gols per una altra banda.
Sí, bueno, ellos es que son muy peligrosos en muchas zonas de la pista. Ellos juegan muy bien por detrás de portería y lo teníamos muy analizado, muy trabajado, y aún así nos han conseguido meter gol. Luego esa bola parada en el último instante. Bueno, es un equipazo y sí es verdad que parecía que ya estaba hecho y en 1 minuto te dan la vuelta al partido. Y hemos sufrido hasta el último segundo, que han tenido opciones con el power. Bueno, también las victorias cuando se sufre también se saborean de mejor. Por lo tanto, nada, muy, muy felices.
Veig que estàs comentant molt quan estaves 4-2 i que després t'ha vingut, faltaven 2 minuts i t'ha vingut tot a sobre.
Madre mía, sí. Sí es verdad que el entrenador nunca piensa que el partido está ganado hasta que pita el árbitro. Pero sí es verdad que la sensación parecía como que con el 4-1 como que ya estaba. Y bueno, y nos han dado un golpe de realidad de que a la mínima que te descuidas un segundo y más a este nivel, pues te matan. No, veníamos preparados a este nivel, amigo. Todos los partidos son muy, muy, muy difíciles. Sabíamos que íbamos a sufrir. En la primera parte, insisto, ahí hemos tenido ahí algunos desajustes, les hemos dado demasiados espacios. Hemos encajado el gol muy temprano. Bueno, pues hemos empezado bueno, con dificultades, que ya lo sabíamos, estábamos preparados. Luego la segunda lo hemos sabido arreglar, lo hemos controlado, y luego al final, pues eso, emociones a favor y luego al final en contra, y bueno, y se han metido de lleno en la eliminatoria al final, y bueno, pues hemos tenido ese puntito de suerte que otros días no hemos tenido. Pues mira, hoy el día importante nos ha tocado, y creo que, coño, que nos la merecemos, qué leche.
Doncs les paraules del tècnic Carlos Cortijo, evidentment contentíssim, com la resta de l'equip, que també van celebrar sobre la pista de l'Ateneu aquesta classificació per una final a 4, doncs, que feia molts anys que el Noia no disputava. Clar, el format de la Champions ha anat canviant moltíssim al llarg dels anys, també els formats de les finals. Final a 4, purament des de l'any 2006, que el Noia no juga una de la Champions. Pel que fa a fases finals de la mateixa competició, la darrera va ser el 2011. Era en format a 8, es va disputar a Andorra. També el 2010, final a 6 a Valdaño, o el 2009 a Bassano, també un altre final a 8. Però sigui com sigui, doncs gairebé 15 anys després el Noia disputa una fase final de la màxima competició europea i, repetim, amb final a 4 des de l'any 2006. Aquella va ser a Portugal i aquesta també ho serà. Serà, com dèiem, a Matosinhos, a Portugal, que és una localitat situada al nord-oest, de la ciutat de Porto, molt, molt a prop de la ciutat. Pel que fa a les altres eliminatòries de quarts de final, doncs també ja es definien els equips que passen en aquesta final a 4. Un era el Barcelos, que serà l'equip que s'enfrontarà al Noia a la semifinal, a una de les semifinals. El Barcelos, que es classificava amb patiment davant del Liceo. El Liceo es quedava només un gol d'empatar l'eliminatòria, guanyava la tornada 3-4, però el 4-6 de l'anada va ser important a favor del Barcelos, que es va acabar classificant. El Porto, que havia guanyat a l'anada, també ho feia a la tornada, 0-1 a la pista de l'Oliverense, classificat el Porto, que es veurà les cares amb el Benfica a l'altra semifinal. El Benfica no donava opció al Reus i s'imposava per 5-2 a la tornada. Recordem, resultat ajustat a l'anada, 1-2 pel Benfica, però la tornada, repetim, no hi va haver opció. Per tant, una de les semis, Benfica o Porto, i l'altra, Barcelos-Noia. D'aquí unes setmanes es confirmaran horaris. El que està clar és que aquesta final a 4 es disputa els dies 10 i 11 de maig a Matosinhos, i allà estarà present el Noia. Passen gairebé 2 minuts, a 2:45 del migdia. Fem una pausa i tornem tot seguit.
Vols resultats professionals al teu jardí? Gaudeix de la potència i el rendiment de les màquines Steel i aconsegueix resultats perfectes a preus irresistibles. Steel, la marca dels més exigents. Tot el que necessites a Motor Albet, al polígon Domenys 2, carrer Riera de Llitrà, i a la web motoralbet.com.
Aquest dijous, a la nit, també era nit d'hoquei Lliga. Es completava la 23a jornada amb 2 partits, amb el Calafell 2, Igualada 4, i també el duel entre Vilafranca i Lleida. Derrota dels vilafranquins per 3-4 davant un conjunt lleidatà que durant fases del partit no va donar opció al Vilafranca, o millor dit, el Vilafranca va ser qui, a prop d'acostar-se al final de la primera meitat, donava moltes opcions al Lleida d'ampliar aquest resultat. I, de fet, el resultat al descans era de 0-3. Un partit que va començar igualat, com dèiem, però al final el Lleida marxava al descans amb una renda molt àmplia. Semblava tot decidit, o que almenys no hi hauria massa lluita. I al segon temps la dinàmica va canviar. Dèiem 0-3 al descans, amb gol de Darío Jiménez i doblet de Fran Torres, Tombita, i al segon temps apareixia Bernat Yeste, retallant diferències, feia l'1-3, un resultat que es va mantenir pràcticament tota la segona meitat. Quedaven 2 minuts pel final, directe, molt protestada pel Vilafranca, directa transformada per Nuno Paiva. Abans el Vilafranca reclamava una falta a l'altra àrea, no assenyalada, i Nuno Paiva a l'altra porteria feia l'1-4. Retallaven diferències de nou els vilafranquins. Gols d'Humberto Méndez i Bernat Yeste. La mala sort és que només quedaven 7 segons per la conclusió. Per tant, el partit estava pràcticament dat i beneït. El Vilafranca va intentar amb l'últim atac posicional, buscant l'empat a la desesperada, però no va poder ser, i es consumava la nova derrota dels vilafranquins, als quals els hi queden 3 jornades de Lliga, empresa molt difícil, contra Liceo, Barça i Igualada. La primera serà contra el Liceo aquest diumenge, un partit que podria sentenciar matemàticament els de la poliesportiva. Després us expliquem tots aquests comptes, els escenaris que s'haurien de donar perquè això sigui així. Primer anem a escoltar les paraules del tècnic, Guillem Pérez.
Bé, avui era un partit dels últims són molt importants, però Vilafranca ha començat bé, ha generat, no massa, però general, ha tingut les dues primeres amb una directa, que ha anat al pal, i després una desconnexió o el que sigui, 3 minuts, 0-3. Clar, això s'acaba pagant al final.
Sí, 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 la veritat és que jo crec que a la primera part hem estat una mica apagats. No passava res, tampoc no teníem problemes en defensa. En atac és cert que tampoc hem generat gaire i hem tingut una desconnexió, com bé deies, de 3-4 minuts que ho hem pagat molt car i no ens ho podem permetre. I menys contra equips tan poderosos com el Lleida. Però bé, és el que tenim. Jo felicito els meus jugadors per sobretot la segona part que han fet, la reacció. No era gens fàcil i jo em quedo amb això amb ells.
Deies, però, que no estaves content de l'actuació arbitral. Sabem que els àrbitres es poden equivocar, tothom es pot equivocar, però a vegades és la dinàmica o la conducta, no, els àrbitres?
Sí, jo crec que qualsevol que estem a pista o fora de pista ens equivoquem, jo avui mateix m'he equivocat, però nosaltres ho paguem. Nosaltres ho paguem. Nosaltres una setmana intentem treballar els errors que fem la setmana anterior o intentem millorar. Jo només que em millora, sincerament. I el que deies és que jo ja no és que s'equivoquin o no, jo no entro en l'error, entro amb la falta de respecte que tenen cap a un club, com és el Vilafranca, que és històric, i cap a nosaltres a nivell personal. Jo estic cansat de trobar-me aquestes situacions, crec que no ens ho mereixem, crec que ens mereixem molt més respecte.
Guillem, i ara què?
Guanyar. Es queden 3 partits, els hem de guanyar. Com el primer partit de temporada, que n'havien de guanyar 26, doncs ara ens queden 3, els hem de guanyar els 3. No, és que no hi ha més, no cal fer càlculs, guanyem els 3 partits, ja està.
Sort.
Merci.
Doncs les paraules de Guillem Pérez també han emprenyat per l'actuació arbitral, no només d'aquest partit, sinó també en línies generals tota la temporada. De fet, també està encara en la retina l'arbitratge que va patir l'equip al Coi, una actuació que en bon tros va perjudicar a l'equip. Sigui com sigui, derrota aquest dijous i diumenge a les 12, desplaçament a La Corunya per enfrontar-se al Liceo, al pavelló de Riazor. El Vilafranca ara mateix està a 5 punts de la promoció de permanència que obre l'Alpicat. L'Alpicat juga contra el Vic aquest dissabte i a l'Alpicat, si empatés aquest partit contra el Vic i després el Vilafranca perdés diumenge, ja es confirmaria el descens matemàtic a plata. Una derrota de l'Alpicat i una victòria, un empat del Vilafranca, que seria tota una gesta a la pista del Liceo, doncs encara donaria alguna opció. De moment mantindré opcions matemàtiques quedant 2 jornades, però després vindrà el Barça i caldrà anar a Igualada en la darrera jornada de Lliga. Com dèiem, podria ser el cap de setmana del descens matemàtic, esperem que no sigui així, que almenys el Vilafranca pugui mantenir-se matemàticament de moment a la màxima categoria. Repetim, diumenge a les 12, Liceo Patí Vilafranca, que serà només un dels partits de la jornada. Repassem la resta de la jornada de l'Hockey Lliga, que s'obre aquest dissabte a 4:45 de la tarda amb el Barça Caldes, a les 8 al Picat Vic, partit en el qual doncs estarem atents, diumenge a les 12 a Lleida Reus Deportiu, mateixa hora pel Liceo Patí Vilafranca, i a 6:45 de la tarda Sant Just Calafell, a les 7 Igualada Noia, i ja un partit que ha quedat ajornat, que no es disputarà fins al 23 d'abril a les 9 del vespre, el duel entre el Coi i Voltregà. Així doncs, tanquem el repàs a l'Hockey Lliga i anem ja amb el futbol ràpidament, perquè entrem en la recta final del programa. I hem de parlar del duel entre Futbol Club Vilafranca i Unió Esportiva Vic, aquest partit previst per diumenge a les 12 del migdia, un partit quan el Vilafranca rep l'actual líder de la categoria, el Vic, un equip amb una dinàmica positiva de resultats. Per la seva banda, el Vilafranca també, perquè recordem que en els últims partits, últims 7 partits de Lliga, només una derrota. En la resta, tot l'equip ha puntuat. La setmana passada, empat a 0 al camp de l'Atlètic Sant Just. Probablement va ser un dels millors partits de la temporada. Només va mancar el gol. I diem només, però al final aquest esport va d'això, va de gols, i el Vilafranca l'altre dia es va quedar a 0, i no va ser perquè no tingués oportunitats, en van tenir unes quantes. Intentarà retrobar-se amb el gol l'equip, que és probablement l'assignatura pendent ara mateix en aquest tram final de Lliga. La defensa és el que està fent forta a l'equip, 6 porteries a 0 en les últimes 7 jornades, això ho diu tot, i a més és superpositiu per un Vilafranca que va començar la temporada encaixant moltíssim, però això s'ha revertit, especialment en aquesta segona volta de campionat que està sent força positiva pel Vilafranca, que vol més, vol anar més, vol acostar-se encara més a l'ascens directe, que es troba ara mateix a 4 punts i que marca el Vilanova. Hi ha també partits interessants aquesta jornada, com el canvi de led Sant Mauro, que també serà interessant per veure si el Vilafranca els pot avançar a la classificació. Seria possible, però per fer-ho caldrà guanyar diumenge al Vic. I com dèiem, una de les assignatures pendents és el gol, retrobar-se de cara a porteria. És una de les coses que ens explicava el tècnic David Vilajoana en el postpartit la setmana passada.
Defensivament l'equip està bé, estem amb la mateixa dinàmica de sempre. Defensivament l'equip està bé, però vaja, sobretot els de dalt s'han de començar a creure perquè hem de guanyar els partits. Un partit avui has de matxacar i em canso de defensar.
Doncs la jornada de Lliga Elite, que ens deixa els següents partits, jornada 25, un cop se superi aquesta només quedaran 5 jornades pel final. Aquesta jornada que s'obre demà dissabte a les 4 i 5 amb el duel entre Can Vidalet i Sant Mauro, partit que serà televisat per la xarxa. Important, dos rivals directes, amb tots dos el Vilafranca té a la baraix guanyat, té la baraix perdut. Per tant, és important superar-los en punts. És l'única opció de quedar per davant d'ells a la classificació. En cas d'empat, Can Vidalet i Sant Mauro sempre estarien per davant a la taula. A banda d'aquest Can Vidalet-Sant Mauro, demà a les 4 i 5 també es disputa a les 5 el Rapitenca Figueres i a 6:15 Vilanova-Lloret. També important per veure aquest Vilanova que avantatja en 4 punts al Vilafranca, què fa contra un Lloret que està pràcticament desterrat. Demà també a 6:45 Horta Atlètic Sant Just i anem ja diumenge a les 12:00 Rubí Castelldefels, Vilafranca Vic, Pobla de Mafumet Valls i a les 5 de la tarda Manlleu Palamós. Aquest Vilafranca Vic l'oferirem en directe per Ràdio Vilafranca diumenge a les 12:00 del migdia, un duel molt interessant i molt important per un Vilafranca que repetim és 6è a la classificació amb 37 punts a 4 de l'ascens directe i, per exemple, a només 2 del Can Vidalet, que és el tercer classificat. Hi ha aquest partit entre Can Vidalet i Sant Mauro i dèiem que el Vilafranca està en disposició de pujar posicions aquesta jornada, però per això haurà de treure un bon resultat a poder ser una victòria contra el Vic. A la primera volta, empat a 0 entre tots dos equips. I un altre conjunt que té un partit important aquesta setmana és l'Atlètic Vilafranca a la Primera Catalana, grup 3, duel contra el Camarles, partit a domicili aquest diumenge a la tarda, a les 5, un partit que arriba després de 3 jornades consecutives puntuant, empat a la setmana passada contra el líder. No es pot fallar aquesta setmana, l'equip 2 punts per sobre del descens i que està en plena lluita per la permanència. Tancarem ràpidament el programa amb més partits, a tercera i quarta catalana, a tercera grup 13, aquesta és l'agenda, dissabte a les 4, Moja Sitges B, a 4:45, Espirall Capellades, un Espirall que ha canviat d'entrenador, ha plegat Rafa Moral i arriba Pere Costa, amb efecte immediat. A les 5, demà, Riudevitlles, Olivella. A 6:15, Sant Esteve Sesrovires, Masquefa. Diumenge, a les 11:50, Olímpic Can Fatjó B, Can Cartró. A les 12, Torrellenc Ribes. A les 12, també, Hortonenc Molanta. I el dia 8, ja ens anem a la setmana que ve, dimarts, a les 9, Canyelles Vegas. I anem a la quarta catalana, primer amb el grup 24, amb el Gelida i l'Hortonenc, que tenen els següents partits. El Gelida visita el Cubelles B aquest dissabte a les 5 de la tarda, l'Hortonenc B rep el Vallirana diumenge a 6:15 de la tarda. I grup 26 de quarta catalana, ben interessant tot el que passi aquí. Demà a les 5, Sant Sadurní Riudevitlles, mateixa hora per l'Olivella B, Ribes B i el Sant Cugat Penya Jove. a un quart de sis, Monjos base Vilanova, a dos quarts de set, la Múnia a Avinyonet, i anem ja diumenge amb només tres partits, i només una a les 12, el Sant Pau la Granada, la resta a la tarda, a les 6, Atlètic Vilanova Martinenca, i mateixa hora pel Quintinenc Puigdalba, que tancarà la jornada aquest diumenge a les 6 de la tarda. Amb això, nosaltres tanquem aquest programa d'avui. Tornarem dilluns per acostar-vos tot el que doni de si al cap de setmana. Dilluns, al migdia, sobretot centrats en hoquei patins, i veurem què ens depara la jornada amb aquest Liceo Patí Vilafranca i el duel entre Igualada i Noia, diumenge al vespre. Que tingueu un bon cap de setmana. Tornem dilluns.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a dos quarts de dues del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.